COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COP de la Justícia Europea als pròfugs Puigdemont i Comín, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha tombat els recursos dels dos polítics contra la negativa del Parlament Europeu a acceptar-los com a eurodiputats des de l'inici de la legislatura que va de 2019 a 2024. Bona tarda, soc Carlos Losada i amb aquesta resolució l'alt tribunal fa costat a la decisió del llavors president de la cambra, Antonio Tajani, de no admetre els dos independentistes com a eurodiputats, ja que no van recollir l'acte d'eurodiputat a Madrid ni van jurar tampoc la Constitució. La resolució ja no afecta al pròfug Puigdemont, però sí a Toni Comín. Per què, Yolanda Canales?
La decisió del TJUE sí pot tenir un efecte directe en Comín perquè el seu escó queda en l'aire. De moment, el Parlament Europeu no l'ha permès accedir a l'escó, tot i que va ser reelegit el juliol com a eurodiputat. I és que en aquesta ocasió tampoc va passar pels tràmits previstos, com jurar la Constitució, i per tant no estava a la llista que va enviar la Junta Electoral Central a Europa. Així doncs, l'Eurocambra esperava la sentència d'avui per aplicar-la a Toni Comín, saber si ha d'acatar la llista que li remet a Espanya o si, a diferència del que va fer David Sassoli, podia reconèixer-lo com a eurodiputat. I ara el Parlament Europeu ja sap que no té marge per qüestionar aquesta llista d'eurodiputats que li pugui trametre un país membre, en aquest cas Espanya. El TJUE diu que, en tot cas, la situació s'ha de resoldre per la via judicial espanyola. Puigdemont i Comín ja van fer aquest recorregut. Els tribunals espanyols que van rebutjar el cas, el Constitucional va desestimar el 2022 el recurs d'empara contra la decisió de la Junta Electoral Central de no incloure'ls com a diputats electes, al·legant que en aquell moment ja estaven exercint com a tal gràcies a l'admissió de Sassoli. Ara Comín, que com dèiem no ha estat reconegut com a eurodiputat, pot fer el mateix recorregut judicial per intentar accedir a l'escó.
Continua doncs oberta, completament oberta, la via judicial i la resolució de l'alt tribunal europeu, que deixa les coses com estaven Puigdemont i Comín, que continuen tenint problemes tant amb la justícia espanyola com també per ser eurodiputat, sobretot aquest últim, Toni Comín. 8 minuts, 2:43, obrim ja àrea de serveis. Ho fem parlant del temps. La segona meitat d'aquesta setmana ve marcada pels alts i baixos de temperatura que en pocs dies ens transportaran de nou a l'estiu, però ràpidament ens tornaran cap a una tardor força freda. Després de la pujada d'aquest dijous, divendres començaran a baixar els termòmetres i el cap de setmana encara ho faran més. En alguns casos, el descens pot arribar fins i tot als 10 graus. Demà divendres, amb el cel enterbolit i alguns ruixats de tarda, sobretot a les comarques del Pirineu i també de Girona. Dissabte, amb el mestral i la tramuntana com a protagonistes i xàfecs entre les comarques de Girona i Barcelona. Diumenge no descarta alguna gota entre la costa central i també la costa brava, tot això amb temperatures clarament a la baixa, temperatures de tardor. Sàpiguem com està la xarxa viària amb la Fina Araque. Bona tarda, Fina.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a la C58. Hi ha un accident a l'altura de Ripollet que talla un carril d'entrada a Barcelona i provoca 3 quilòmetres de retencions des de l'altura de Cerdanyola del Vallès. Pel que fa també als principals accessos a la capital catalana, destaquem aturades, observem per càmeres, 3 quilòmetres de retenció compacta a la B10, a la Ronda Litoral, entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, en sentit Trinitat. També destacarem a l'autopista AP7. Hi ha en aquests moments trams d'obres que provoquen afectació viària entre Subirats i Avinyonet del Penedès. Hi ha treballs, com dèiem, a peu de carretera en sentit sud, en sentit Tarragona, que tallen un carril i provoquen 2 quilòmetres de retencions. I més al sud, també un altre tram d'obres que provoca afectació viària entre l'Aldea i Camarles. De moment, això és tot. Molt bona tarda.
Gràcies, Fina. Bona tarda. Pel que fa al transport públic, sàpigues que la línia S1 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que uneix Terrassa amb Barcelona, ha recuperat ja la normalitat després que s'hagués vist alterada des de primera hora del matí pel descarrilament d'una màquina de treballs. La incidència ha obligat a que circulés un tren cada 20 minuts entre Terrassa i Barcelona i per això des de Ferrocarrils de la Generalitat es recomanava fer ús de rodalies en aquest tram. Fonts de Ferrocarrils han informat que la incidència ha quedat resolta cap al migdia i els trens ja estan recuperant els seus horaris habituals.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
També sobre mobilitat explico que el RAC suposa la construcció de nous carrils segregats, carrils bici segregats a la ciutat de Barcelona. El 6è baròmetre elaborat pel grup automobilístic sobre la mobilitat ciclista a la ciutat i els seus accessos constata que l'espai de circulació destinat a carrils bici segregats és d'un 16%, mentre que els usuaris que l'utilitzen representen només un 8% de la mobilitat. L'enquesta recull també la petició dels ciclistes de ser tractats com a vianants i demanen més flexibilitat davant de les infraccions. emissions. Escoltar les explicacions del RAC, el Juan Moslares.
Doncs si en concret el 57% dels ciclistes demanen que se'ls tracti amb la mateixa tolerància que els vianants i no amb la rigidesa que s'aplica a cotxes i motos. Així ho ha demostrat el 6è baròmetre RAC de la mobilitat ciclista a Barcelona i els seus accessos. També els usuaris de la bicicleta valoren amb un 6,2 de mitjana l'experiència d'anar amb bici per la ciutat, ja que asseguren tenir una sensació molt gran d'inseguretat i a més se senten vulnerables davant d'altres vehicles. L'estudi reflecteix que els accidents de ciclistes es redueixen en el darrer any, però els que es produeixen són molt més greus, ja que el 29% dels ciclistes admeten no conèixer la normativa de circulació i, a més, el 46% dels usuaris no porten casc. Des de RAC proposen fer cursos gratuïts pels usuaris que no tinguin carnet de conduir. Així ho ha declarat el president del RAC, Josep Mateu.
Els que venen exactament d'enlloc, o sigui que no tenen cap formació d'aquest tipus, a vegades ja ho hem dit, creiem que haurien de tenir un mínim de formació gratuïta, però que haurien d'estar mínimament formats, i després el tema sancionador ja es veuria després. O sigui, sense formació no es pot sancionar, no? Però...
L'estudi mostra que el nombre d'usuaris de bicicleta ha crescut un 15% respecte a l'any 2023, però des del RAC suposen i no veuen necessari la construcció de nous carrils bici segregats a Barcelona, ja que asseguren que primer s'han d'omplir els que ja tenim i a més hi ha poc espai i moltes persones. Així ho ha manifestat Cristian Verdagí, president de mobilitat del RAC.
Perquè tenim poc espai i moltes persones que ens hi movem. Moltes persones, però no portar una estratègia de construcció de nous carrils bici segregats simplement per una qüestió, diguem, de topologia de xarxa o perquè quedi en un plànol si després resulta que la realitat de l'ús va per un altre lloc i que els espais de convivència ens donen prou capacitat pels itineraris ciclables i que la gent va per uns altres llocs, a unes altres velocitats i no necessita una infraestructura tan dedicada.
L'objectiu principal del 6è baròmetre és aportar coneixement sobre la mobilitat en bicicleta, incentivar les administracions per augmentar l'ús dels mitjans sostenibles i fomentar la cultura de la bicicleta a tota la ciutat.
Gràcies, Juan. Per fi, algú posa xifres i denuncia a cara descoberta una situació irregular que fa anys i anys el sector de la construcció, tant pública com privada, coneix, però calla. Un informe de l'empresa Bauwatch ha obert la caixa dels trons i la polèmica en el sector de la vigilància de les obres. Polèmica, sobretot, pel que diu. Ignacio González, director d'aquesta empresa a Espanya, pionera en videovigilància de projectes de construcció mitjançant sistemes d'intel·ligència artificial, és l'autor d'aquesta acusació. Més del 66% de les obres de la construcció a Catalunya recorren a serveis de seguretat privada sense llicència oficial. Compte perquè aquí hi ha també obres públiques. Ara escoltarem Ignacio González aquí mateix, aquí uns instants a migdia COPE. Al cap i a la fi, es tracta d'una denúncia del mercat, de mercat negre d'empreses que operen amb impunitat dins del sector de les constructores que són els contractants de la vigilància de les obres. La llei, per cert, multa fins a 200.000 euros si es contracta una empresa irregular. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Carles.
Avui has pogut parlar amb un empresari del sector de la construcció que, sota la condició d'anonimat, ens ha explicat com funciona la contractació en la vigilància d'aquestes obres, oi?
Sí, ens ha reconegut que és una pràctica que es fa des de fa moltes dècades i que és molt extensa segons la comarca. Hi ha comarques que no existeix i, en canvi, amb altres de Catalunya sí. Tot passa, evidentment, quan hi ha un domini d'un grup. Quan una constructora guanya un concurs públic o bé inicia una obra privada, rep una targeta de visita d'una suposada empresa de vigilància, on diu que treballen en aquesta zona i que el millor per tots és la seva contractació. Si no ho fa, aquest grup comença a ensenyar petites mostres de poder a la zona, com pressionar l'encarregat o bé empitjorar les arribades de material i demostra el seu control. Aleshores, la majoria d'empreses, i també les més conegudes i les de més grans dimensions, opta pel camí més fàcil. Contracten el grup i així s'eviten molèsties al llarg del període que dure la construcció de l'obra encarregada. El que reclama per part d'aquest empresari, sota el seu anonimat, és més fermesa amb aquestes constructores, que denuncien quan hi ha aquest tipus de petites amenaces i que no cedeixen únicament per aquesta paraula d'evitar problemes. La font ha anat més enllà i diu que sí que hi ha un augment de petits robatoris, però que no es denuncien als Mossos, que el cobre, el cable de coure, les teules, els petits instruments de maquinària, no es diu res. Aleshores, sense denúncia, no hi ha constància oficial del robatori.
Déu-n'hi-do. I Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, que ens ha dit Sergio Sánchez, que és el portaveu de l'ADN sindical, que fa temps que denuncia aquest tipus de contratacions poc clares, Sergi.
Sí, ha confirmat aquestes pràctiques i sobretot acusa en aquest cas a la permissibilitat d'un altre actor. Seria la pròpia administració catalana, és a dir, el govern de la Generalitat, que coneix el que passa. Perquè una empresa de vigilància pugui optar una feina, ha d'estar registrada al Ministeri d'Interior, a més, òbviament, d'Hisenda, amb el seu NIF corresponent. Però per Sánchez, grups estan treballant sense complir aquests requisits. I com eviten les inspeccions? Doncs d'una manera molt senzilla. Sergio Sánchez, Herrera, en COPE Catalunya.
Que hemos, pues, ser muy pesados con Mossos d'Esquadra, que al fin y al cabo que Mossos d'Esquadra pues, ha actuado muy bien, pero si no les apoyan las administraciones públicas, poco pueden hacer, pues se han encontrado que por las noches cuando identificaban se encontraban personas que estaban ahí, que supuestamente decían que eran peones de obra. Un peón de obra, decían que estaban ahí esperando por si venía a hacer una descarga a un camión.
Doncs canviat únicament la seva fórmula, no? No som treballadors de vigilància, sinó que som treballadors de l'obra. A més, denuncia Sergio Sánchez la falta de resposta de la conselleria. Diu que la policia no vol entrar en el fons de la situació i aquesta es va cronificant.
Nosotros a las administraciones públicas les hemos dado herramientas que incluso que podrían ir con inspección de trabajo, podrían tomar soluciones, pero a día de hoy lo único que nos vemos que ahora es arrancan el cartel. Y si arrancan el cartel, pues no pasa nada. Nosotros presentamos la denuncia, cuando vamos a la escuadra, el cartel ya no está. Entonces, si no hay víctima y si el empresario tampoco dice nada, no pasa nada.
Davant d'aquest escenari demanen un pla de treball. Torna a l'actualitat el tema de la vigilància d'obres a causa d'aquest informe que tu has parlat, a Carles, que denuncia que el 66% opta per la contractació irregular i que un 73% dels treballadors han vist robatoris com a mínim una vegada aquest últim any amb conseqüències. Un 35% de les obres queden endarrerides a causa d'aquests robatoris i el seu cost econòmic global puja a 1.500 milions d'euros.
De ben segur que més d'un cop has vist cartells a les portes de les obres on s'indica la família X o l'empresa X vigilen aquesta construcció, uns cartells que, a més, si ho has mirat bé, solen tenir en comú la imatge d'una roda molt rudimentària de color vermell en el centre. Doncs bé, més del 70% de les obres de construcció a Catalunya recorren el que es diu serveis de seguretat privada sense llicència oficial. Així ho ha constatat el director de Bauxa d'Espanya, una empresa pionera en la videovigilància de projectes de construcció mitjançant la intel·ligència artificial, del que en volem parlar sobre aquesta xifra espectacular d'aquest 70%. El director d'aquesta empresa a Espanya és el senyor Ignacio González. Senyor González, molt bona tarda.
Bona tarda.
Jo parlava d'aquest 70% d'obres que estan vigilades de manera irregular a Catalunya, concretament a la zona de Barcelona. Aviam, és una xifra que jo considero que és escandalós, Ignacio.
És escandalosa, sí, però més concretament és Barcelona i àrea metropolitana de Barcelona.
Mm-hmm. I escolta una cosa, Ignacio, el sector de la construcció coneix aquestes xifres?
No sé si les coneix o no, però nosaltres estem fent que les conegui. O sigui, el que estem fent és ara, bueno, és denunciar-ho, no? En el sentit d'informar, no? No en el sentit de denúncia en concret, però sí en el sentit d'informar, no? S'estan treballant en empreses que no estan registrades.
Exposar una problemàtica que hi ha. Aquest informe, aquest estudi que heu fet, com l'heu fet i quan es va fer i les conclusions? Hi ha alguna xifra més espectacular com aquest 70% que comentava jo, Ignacio?
Bueno, nosaltres hem fet un informe sobre el crim de la construcció, el que hem entrevistat a més de 500 caps d'obra a tot Espanya, i el que hem fet en aquest estudi és veure què és el que es roba, quins són aquests lladres o quin perfil poden tenir aquests lladres i quines són les conseqüències d'aquests robatoris pel sector, no? Tant en qüestió econòmica com en qüestió de temps, no? De pèrdua de temps, no? A part, a l'àrea de Barcelona, àrea metropolitana de Barcelona, sí. el que hem vist en la recerca dels nostres comercials és veure amb quin tipus d'empresa treballen els projectes de construcció. I és aquí on hem vist, a l'àrea metropolitana de Barcelona, que dos de cada tres, pràcticament, treballen, o són projectes que estan vigilats per empreses que no estan registrades a la Unitat Central de Seguretat Privada.
Vull dir que d'empreses legals tenen poc, doncs, no? O gens?
No, són empreses. Empreses empreses legals, però per fer aquesta activitat no estan registrades. No estan registrades. Sí.
Clar, vull dir,
per fer una activitat de seguretat privada, de vigilància, tens que estar registrat a la Unitat Central de Seguretat Privada i aquestes empreses no estan registrades.
I tens que tenir professionals preparats per fer aquest servei, m'imagino.
Correcte.
Cosa que no passa amb aquest tipus d'empreses, podríem dir pirates, no?
Exacte. Són empreses que fan intrusió, diguem-ne, dintre de l'activitat de vigilància i sí, bueno, si li vols dir pirates són pirates, però no estan... Jo dic no registrades.
Jo dic jo. Ja. Parlaves abans dels jefes d'obra, els caps d'obra, tenen un paper, jo diria que destacat en aquest sentit, no? O, en fi, com queda recollit en aquest informe el paper d'aquests caps d'obra?
Bueno, els caps d'obra el que fan és contractar, no?, el servei de vigilància, i llavors ja sí que és cert que hi ha una... Jo crec que hi ha una part de desconeixement, perquè ja s'ha fet així des de fa molts anys, i hi ha una part de desconeixement, i és per això que nosaltres estem intentant, no?, d'una manera didàctica i informativa, pues, fer-los veure que realment per poder ser vigilats tenen que recórrer a empreses legalment registrades.
Clar. És un problema que jo crec que és històric. A Barcelona tots hem vist moltes vegades això que comentaves al començament, aquests cartells amb algunes obres. Per què s'ha trigat tant en denunciar públicament algú que hagi sortit com vosaltres a denunciar, doncs, aquestes presumptes irregularitats que hi pot haver, Ignacio?
No t'ho sé dir. Jo crec que hi ha, bueno, aquí hi ha una part que és de desconeixement, crec, d'ignorància, de que realment s'ha d'estar registrat per poder fer la vigilància, i per tant no et sabria dir quines són les causes concretes del per què no
s'ha denunciat abans, no?
Fins ara.
Clar. A més parlaves dels riscos que hi ha de contractar gent que no està preparada, i a més hi ha els riscos també de les pèrdues importants que té el sector en quant a robatoris, doncs, comentaves, no? Que és bàsicament on t'ho focalitzat una mica el vostre informe, no? Hi ha
Correcte.
Xifres de la quantitat de pèrdues que ocasionen aquestes activitats?
Sí, nosaltres a Espanya hem calculat uns 1.500 milions d'euros que venen no només del material que es roba, sinó del material al ser robat. Uh-huh. Realment, reposar aquest material per poder continuar amb l'obra suposa una pèrdua de temps. Aquesta pèrdua de temps, juntament amb el valor econòmic d'aquests robatoris, estaríem parlant d'aquests 1.500 milions d'euros.
Una xifra molt important. Això passa a l'obra privada, a construccions privades. També passa a l'obra pública, això, Ignacio?
Sí, privada i pública. Això és construccions, projectes de construcció tant d'obra pública com privada. Correcte. Clar.
Això fa una mica còmplices a les institucions d'aquesta permissivitat, no, Ignacio? Això ho dic jo, eh?
Ja ho dius tu. No, a veure, aquí és el peix que es mossega la cua. Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació, i no hi ha investigació perquè no hi ha denúncia. No?
Llavors,
el que nosaltres estem convidant a les constructores és: escolta, treballa en empreses registrades per la teva seguretat, principalment. No pel risc o per la por a les sancions, sinó per poder treballar amb empreses que realment compleixen els requisits i que estan formades per fer aquesta activitat. No?
L'informe que heu fet és un informe molt exhaustiu, centrat molt sobretot en els robatoris i altres irregularitats que heu trobat als vostres treballadors. Ho heu fet arribar aquest informe als Mossos, Policia Nacional, Guàrdia Civil, o no?
Nosaltres l'informe com a tal no l'hem fet arribar a Mossos, perquè l'informe és el que et dic, eh? O sigui, l'informe realment el que es centra en les causes i conseqüències d'aquests robatoris, no? L'hem fet arribar a les constructores, això sí que ho estem fent. De fet, a la nostra web es pot descarregar, simplement registrant el nom, amb el nom i l'email el pots descarregar, però no l'hem fet arribar directament a les institucions.
Doncs, bueno, si poden accedir les empreses constructores, ja és un què, i a partir d'allí que siguin elles les que puguin posar, en fi, que es posin a treballar per denunciar aquestes irregularitats que, doncs, aquesta empresa que tu lideres, Bau Guanys Espanya, doncs, ha posat sobre la taula amb aquest estudi tan complet. Ignacio González, director, moltíssimes gràcies per atendre'ns, bona tarda, i que serveixi per aixecar totes les catifes que ja li convé amb aquest tema.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Llums i taquígrafs sobre un tema sempre obscur i polèmic com això de les vigilàncies doncs, poc clares a les obres de construcció i també els robatoris que hi ha, que són molts i molts. Nosaltres arribem al moment de fer una pausa per publicitat i després, si continues amb nosaltres, espero que sí, anirem plegats a la celebració dels 40 anys d'un dels cotxes més emblemàtics de la indústria automobilística espanyola.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arranca aquí la tarde de COPE. Lo que habla el seleccionador Luis de la Fuente, dejar tu vida profesional a un lado cuando entras en casa.
Y qué lección, ¿no? Para todos.
Las tarjetas revolving. Está por aquí nuestra profesora de economía de bolsillo.
En todas las películas de amor llueve mogollón.
Cierto, cierto. Tiene 21 años y acaba de entrar en el pequeño porcentaje de mujeres mecánicas que tenemos en España. Lo de planchar, ¿cómo lo llevas?
Lo mejor para no planchar es tender bien, ¿no?
Eso es, si tiendes bien, planchar la mitad.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
En Carrefour estamos de aniversario y lo celebramos con 3x2 en más de 5.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour, pack de 8. Comprando 3, pagas 2 y el pack te sale a 4,66 €. Hasta el 9 de octubre en hipermercados, web y app. Carrefour.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate 2 gafas progresivas Mo por solo 189 €. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1.000 modelos. Solo en Multiópticas.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs vinga, anem de celebració. El Seat Ibiza compleix 40 anys, un dels cotxes més importants i clau per l'entendre la història de Seat, com és l'Ibiza, està d'aniversari divendres, demà, dia 27, farà 40 anys d'una reeixida saga amb més de 5 milions d'unitats venudes. Com ho celebraran, Mar Puerto?
Doncs ho celebraran, Carlos, amb un espectacle que rebrà el nom de Salta Conmigo. Un espectacle que promet ser molt més que no pas un concert musical, sinó una proposta innovadora i dinàmica que transformarà el públic en el protagonista. Ens ho ha explicat Cristian Calvo, que és el nou director de màrqueting de Seat Espanya.
Salta Conmigo hace referencia a muchas cosas. Lo primero que sí nos puede venir a la cabeza es la canción, la mítica canción de Tequila, Salta, que todos conocemos con Salta Conmigo. Pero no es solo eso, o sea, que será parte protagonista del musical, sino es lo que queremos transmitir dentro del show musical, que queremos animar a que el público sea protagonista del mismo, saltando, participando, y además que dentro de la trama que tiene el espectáculo musical tenemos saltos en el tiempo para ir viajando durante estas últimas décadas.
I és que durant 40 anys la vinculació de Seat Ibiza a la música ha estat absoluta, però no només relacionada amb els espectacles, sinó també amb aquestes milions d'històries que s'han viscut a cada viatge.
40 años de Ibiza, yo lo recuerdo hasta cuando no estaba en la marca. Creo que todo el mundo tiene experiencias, historias con el Seat Ibiza y además una vinculación muy fuerte con la música. Yo creo que todos recordamos no solo los espectáculos o las acciones de marketing que hemos hecho vinculadas a la música con el Ibiza, sino todos tenemos en mente pues esos viajes a conciertos, a festivales, o incluso el día a día, cuando nos subimos a Ibiza, ponemos la música y la disfrutamos conduciendo.
És per això que durant 2 hores el públic viatjarà en el temps, revivint els moments clau de la música pop espanyola, reconnectant amb les cançons que formen part de les nostres vides i amb un elenc format per grans figures del teatre musical i també amb joves talents emergents.
Ha estat avui un matí de protestes dels sindicats majoritaris davant les seus de les patronals a les quatre capitals catalanes i també a Tortosa. Els concentrats han reclamat que s'implanti les havia possible la jornada laboral de 37 hores i mitja. Aquesta petició és una de les principals mesures compromeses pel govern central i que després de més de 9 mesos de negociacions amb els agents socials segueix sense tenir un acord. Ha seguit alguna d'aquestes concentracions el Sergi Tor. Endavant, Sergi.
Sí, amb una sensació d'urgència, ja 40 anys acumulen amb una jornada laboral de 40 hores a Espanya i la necessitat d'una equiparació a la jornada laboral europea. Els representants sindicals consideren que el govern central té que aprovar d'una manera immediata la reforma horària laboral i la seva reducció. Seria mitja hora al dia, és a dir, 2 hores i mitja a la setmana, per tant, unes 10 hores mensuals, que topen amb les reticències de la patronal, que considera que això significaria una pèrdua de la productivitat final i també un augment de costos laborals davant de la competència dura d'altres mercats. Eduardo Jasso, avui un dels manifestants, replica que ell considera que no es perdria aquesta competitivitat.
Porque se exige mucha productividad a coste de lo que es el tema físico de nuestras compañeras y compañeros. Cuando ya llevan 10 años, hay gente que no puede ni mover los hombros. Entonces, claro, productividad, claro que queremos producir. Nosotros lo que nos dependemos y dependemos del trabajo, dependemos de las empresas, pero hay también que pensar en el trabajador, que ya no puede más.
Maria García treballa en el sector carni, fa 40 hores en torns de 8 hores per 5 dies, és a dir, un conveni estàndard a Espanya, i apunta a migdia a COPE que molts anys amb aquest horari i aquestes hores se penalitza per l'esforç continuat.
Sí, sí, és molt físic i clar, la gent pues, al final és molt tacanya la que fas allà, no? Vull dir que per nosaltres és molt important. El sou el mateix, clar, sí, sí, és clar, no podem baixar més. Vull dir, és que clar, la cistella de la compra i tot en general està molt car, no podem baixar el sou de cap manera.
La proposta de reduir mitja hora al dia la jornada laboral amb el mateix sou. La previsió del govern era que l'entrada en vigor de la norma fos l'1 de gener del 2025, però el Ministeri de Treball llança missatges contradictoris en les últimes hores sobre quan i com s'aplicarà. L'última és que l'any que ve es passaria a treballar 38 hores i mitja, per tant hi hauria una reducció d'una hora i mitja, i que les 37,5 no començarien fins al 2026, un any més tard de la promesa del govern central.
Ficar-se en el grup de WhatsApps de pares i mares del col·legi és un moment, diguem que, crític. Que és un xat per a tractar assumptes dels més petits, però ràpidament es pot convertir en un xat d'amics ple de memes de tota mena i on alguns participants es poden sentir agreujats si es parla d'altres temes. Aquests grups, cal recordar-ho, estan pensats per informar de qüestions importants relacionades amb l'escola i res més. La comunicació hauria de ser àgil i ràpida perquè sempre pot haver-hi novetats destacades de les quals s'ha d'estar al corrent, com per exemple una plaga de polls. El problema pot arribar quan es comencen a tractar altres temes que res tenen a veure amb el dia a dia del col·legi. Comença algú, un altre li segueix i ja no hi ha qui posi fre a les diferents notificacions. En el pitjor dels casos poden acabar en picabaralles dialèctiques. Avui, Arrere en Cope Catalunya i Andorra ens ha explicat la seva experiència com a administradora d'un xat de pares, l'Anna. Iolanda Canales, què us ha explicat l'Anna?
D'entrada, que no és fàcil això de gestionar un grup de pares, començant perquè el missatge és escrit i no se sap com el pot rebre l'altra persona. A partir d'aquí, el que s'intenta és que el grup sigui un vincle entre l'escola i els pares a nivell informatiu i que vagi en les dues direccions, però especialment de qüestions que són d'interès comú.
Una miqueta l'escola ens demana doncs, això, no? Que siguem una miqueta el vincle entre l'escola i els pares a nivell informatiu, però que sigui... Doncs en les dues direccions, no? Tant de l'escola cap als pares com que dels pares cap a l'escola, si en algun moment pot haver alguna cosa que pugui ser d'interès per resoldre-ho.
Després, ens diu l'Anna, hi ha, evidentment, la llibertat de cadascú que pot utilitzar el xat per altres qüestions i en aquest cas és quan entren els administradors o administradores per marcar els límits. I quin tipus d'informació ens transmet? Ho explica l'Anna.
Pot ser doncs, a nivell de recordatoris de reunions que puguin haver, de sortides que poden haver de l'escola, si el tutor o la tutora doncs per aquella setmana ha de fer algun recordatori perquè els nens tal... O sigui, és a nivell totalment informatiu.
I, evidentment, també hi ha els típics missatges on els pares pregunten quan hi ha un examen o quins deures s'han de fer, tot i que des de l'escola es recomana donar més responsabilitat als alumnes i que aprenguin dels errors.
No? Hi ha a vegades doncs, que pares, mares preguntant, ostres, el meu fill s'ha deixat això, els deures, tal, no sé què. Bueno, i llavors hi ha tot tipus de consultes d'aquest tipus i d'altres moltes, però d'aquestes també el que passa que des de l'escola també es demana una miqueta doncs, que la responsabilitat dels nens també de tenir aquesta autonomia.
I com una administradora de xat, quines recomanacions fa l'Anna?
Únicament en principi és informatiu, que si hi ha dubtes més concrets o que hi ha consultes d'altres tipus doncs, que es facin de manera individual als pares encarregats en aquest cas, que som el nexe d'unió per entendre'ns, però intentar evitar al màxim, o sigui, que sigui més aviat dels pares encarregats cap a la resta de pares que no pas dels pares cap a bueno, perquè després pot denotar a diferents situacions que són més complicades de gestionar.
Els experts el que diuen és que, com en tot, s'ha de trobar un equilibri i practicar el sentit comú perquè tot funcioni. El problema no és l'eina en si, sinó quina gestió se'n fa.
La doctora Olga Badalejo es psicóloga especialista en la salud integrativa y miembro de Top Doctors. Doctora, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hoy estamos hablando, nos preguntamos, vamos a ver cómo sobrevivir a los chats de padres durante el curso escolar. ¿Tú qué sabes del tema, Olga? ¿Alguna estrategia que hemos de seguir los padres?
Buscar el equilibrio, siempre buscar el equilibrio, como en el uso de todas las redes sociales y los dispositivos. Es importante estar porque es importante para los niños. Ahora también es importante darle un tiempo y limitar la cantidad de energía que gastamos en ello.
En estos chats, sin embargo, Olga, son, digamos, espacios, a ver, de información oficial para cosas del colegio, pero a veces también se mezclan cosas que no son cosas estrictamente relativas al colegio. Uh-huh. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Pasamos o decimos nuestra opinión?
También aplica cuando tenemos una persona delante. Lo que vamos a decir es necesario, lo decimos. No es necesario, pues mejor permanecer callado y evitar la duda y el conflicto.
Claro, lo mejor siempre es evitar eso, el conflicto. Estos grupos de WhatsApp, habitualmente de padres y madres, ¿tú crees que son un poco el reflejo de la sociedad que tenemos hoy en día? O sea, que hay gente que es ya de por sí es líder y otra que no lo es tanto. ¿Tú crees que esta sociedad queda reflejada en estos chats, por ejemplo?
Claro, si es que la sociedad la componemos las personas y los chats los forman personas. Entonces, en todo grupo social pues se establece el líder, el que está todo el día en el chat, el que lo utiliza para decir buenos días solamente por el placer de decirlo o por el placer de que le escuchen, y el que quiere organizarlo todo y organizar la vida de los demás o saber de todos, o también, bueno, pues los que nos mantenemos un poco más al margen y participamos lo estrictamente necesario para el bienestar de nuestros hijos.
Claro. Estos grupos, porque en cierta manera, según el protagonismo que tenga algunos, lo que hacen es generar estrés y quizá ganas de responder, pero como tú dices, vamos a responder solo lo estrictamente necesario, ¿no? Y contener este estrés, ¿no? ¿O qué?
Es que yo creo que es importante en todos los temas de salud ser conscientes de que nuestra respuesta emocional y nuestras acciones dependen solo de nosotros mismos. Si nos empezamos a enfocar en por qué este padre ha hecho esto o ha dicho esto, o esta madre o este grupo, porque están haciendo lo que están haciendo, o están diciendo lo que están diciendo, nos olvidamos de ocuparnos de nosotros mismos y de nuestro propio equilibrio y de responsabilizarnos de lo que hacemos. Entonces, teniendo eso claro, podemos perfectamente estar en los grupos y participar en la medida en la que consideremos necesario y beneficioso.
Claro. Nos está fallando un poquito la comunicación con la doctora Albaladejo. Quizá un consejo importante, yo no sé cómo lo ves tú, Olga, sería que estableciéramos un horario para dedicar a mirar este tipo de chats y los mensajes de este tipo de grupos, ¿no? Decir, bueno, pues yo qué sé, de 7 a 8 de la tarde o de 8 a 9 me dedico a supervisar este chat a ver qué ha pasado hoy en el colegio, ¿no? ¿O qué?
Sí, con esos chats y con todos los chats. Lo único que hay que valorar cuál es el momento adecuado en función de la información que se suele compartir. Porque también hay muchas veces que en esos chats pues, se comparten los deberes que tienen los niños para hacer o cuando van a tener un examen o ciertos contenidos que sí que es importante tener claro de cara a relacionarnos con nuestros hijos, que a veces lo cuentan todo y a veces no. O a veces se despistan, o cuál es el material que han de llevar. Entonces, antes de decir, pues todos los días de 7 a 8, es bueno saber qué contenido se va a compartir, qué contenido yo necesito saber, y en función de eso, estructurar mi tiempo también.
Muy bien. Luego también hay temas un poco más delicados, como por ejemplo celebraciones de aniversarios, a quién invitan, a quién no invitan. Eso también puede crear tensiones y, en fin, y malas situaciones dentro de estos chats, ¿no, Olga? Esto es complicadito también, ¿no?
Sí, como las relaciones humanas. Entonces, ahí, por eso es
fundamental. Si invitas o no invitas a este compañero o a esta compañera, claro, eso ya es más difícil de gestionar, ¿no?
Y ahí estar, educar a nuestros hijos en que inviten a quien quieran invitar y no se sientan obligados por el grupo a invitar a aquellos que no quieren que estén. O sea, es importante predicar con el ejemplo también. Claro,
hacerlo quizá por chats privados, que es mucho más efectivo. Bueno, la comunicación, exacto, Olga, no es muy buena contigo. A veces la telefonía falla. En fin, muchísimas gracias, Olga Valadejo, psicóloga especialista en salud integrativa, por estos consejos, recomendaciones a los padres, cómo hemos de gestionar estos chats ahora que hace muy poquito que han empezado el curso escolar para todos. Olga, gracias y buenas tardes.
Un placer, Carlos. Buenas tardes.
No bajaré la luna para que juguemos. Estem a la recta final d'aquest informatiu de COPE Catalunya i Andorra. Com sempre, escoltarem els amics de Càritas i després rebrem el Joan Batllori.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Festa soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Doncs d'aquí no res, a les 3 i 5, Esports Cove, amb el Joan Batllori i tot l'equip. Joan, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Suposo que parlareu del Barça, que ahir va fer un partit justet, però va guanyar, i de l'Espanyol, que juga avui, que se la juga també, eh?
Correcte, sí, no va ser ja el millor partit del Barça de la temporada, però va guanyar, va mereixer guanyar també, va generar més ocasions que el Getafe. Al final, 1-0, amb gol de Lewandowski, 3 punts més a la butxaca. El Barça, que suma 7 victòries en 7 partits de Lliga, per tant, continuarà líder de primera, mantenint aquests 4 punts d'avantatge sobre el Real Madrid. Parlarem de la situació de Chesney, el porter polonès, que si no passa res serà jugador del Barça, reforçarà la porteria blaugrana. Anirem fins a Itàlia, perquè el seu darrer equip la temporada passada va ser la Juve. El Girona va jugar també ahir, no va poder passar de l'empat a 0 davant del Rayo, tot i que segurament va mereixer més, perquè va dominar durant el partit, i avui, efectivament, juga l'Espanyol. A partir de les 7 de la tarda, interessant partit a l'estadi de Cornellà, al Prat, Espanyol-Villarreal. També parlarem de la Copa Amèrica, torna avui la competició, avui de fet comença la final de la Copa Louis Vuitton entre Luna Rossa i Ineos, d'aquí ha de sortir el rival del New Zealand a la Copa Amèrica pròpiament dita. Ja s'ha disputat la primera regata, l'ha guanyat el Luna Rossa, i el Barça d'handbol va guanyar ahir partit de Champions a la pista del Kielce 28-32.
Tot això a partir de les 3 i 5, Esports Cope. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
Ho deixem aquí, d'aquí molts pocs segons, arribarà la tarda, com sempre, Pilar García Muñiz, et seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.